Però, gent,
però tens
no?
un lloc privilegiat dins, dins el concert o no?
No, una entrada, però jo vaig a la roca. Escolta, ho fa a 3:15 de 10 aquest home, dius...
Tard,
home,
molt tard. Home,
perquè fa, clar, faci el concert a les 9 de la nit, 3:15 de 10.
I ara, com aniràs?
Què fa, pirotècnia? Que
aniràs caminant cap allà?
Home, com vols anar? L'helicòpter no me'l puc pagar.
La noche,
no, però a la sortida... La gent...
El Merlo es va anar a un concert fa uns mesos?
A la sortida de l'Estadi Olímpic?
Sí, és una pregunta.
És una pregunta que fins i tot quedes atrapat, sí, que no escales, pots ni moure.
Sí, les escales
tant de bo les escales mecàniques funcionin. L'altre dia vaig passar per allà i hi havia dues que no funcionaven.
Sí. Amb el Collboni funcionava tot.
Quants, per cert, parlant de Collboni, quants dies porta d'alcalde ja, sabem?
Des de... Necessito saber, no, gaires, necessito saber
els dies. Home, el, el dia que faci 100.
Sí,
perquè
home,
el, allà per on passa el barri... està pitjor que amb Colau.
Tu dius en sèrio? La zona que
jo no sé si hi ha boicot o què passa, però pitjor que Colau.
Bueno, el meu barri
mira,
també...
va ser investit alcalde el 17 de juny.
Has d'esperar 100 dies, has d'esperar 100 dies fins a l'octubre.
Encara no ha passat un mes.
No,
has d'esperar.
Ara jo crec que
sí, però el meu barri també 3:15 del matí.
La revifalla de la mort de la Colau i ara vindrà el Collboni, però clar.
Va arribar tard la Colau,
aquest cap de setmana?
Va arribar tard la Colau.
No, Collboni, Collboni.
La Colau.
Va arribar tard Collboni.
No, 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 va ser la Colau que va arribar tard.
La Colau ja te'n se li fot tot.
La Colau va arribar, va arribar tard.
No, però escolta'm, aquest cap de setmana, si has de marxar fora, vés-te'n fora, perquè em sembla que no dormiràs gaire si quedes a Barcelona.
Sí, ja he vist avui que...
Ja
he vist avui que han tallat el lateral de...
Sí, estan preparant allà una gran festa,
eh?
Ho fan allà a la plaça Universitat.
Sí, divendres piraré ja.
Sí?
Perquè si no, no hi haurà qui dormi.
Però tingues el cotxe aparcat en un altre lloc perquè sortir allà amb el cotxe
serà garrifós. No, no, me'n vaig ben lluny.
Bé, què fan?
Perquè si no, es pot dormir.
No,
això de convertir el carrer en una discoteca, pues, clar, és absurd.
Paca, no tens
serà que no hi ha llocs per convertir. És que això és una cosa que la gent, la ciutadania, comença a estar una mica tipa.
De muntar les festes al mig dels carrers on hi ha gent dormint...
D'aquests concerts, de concerts al mig, o sigui, al centre, concerts que no deixen descansar la gent, sí. Vull dir, això...
I tenim un lloc...
Els temps canvien... I això abans, escolta, estava tot permès i, no, i tot anava a l'ample i la gent cada cop...
I tenim un lloc meravellós, que és Montjuïc, que l'utilitzin. Bueno, la zona Montjuïc,
també,
tot...
també hi ha veïns del Montjuïc que es queixen dels concerts que es fan. Com, però... per exemple, avui. Avui els veïns que senten els concerts de Montjuïc,
sí.
Si comença a garristar a les 3:15 de 10, doncs jo crec que abans de les 12 no haurà acabat aquest home.
Mira, Toni, he sumat amb una calculadora de dies. Quan farà 100 dies
a veure, quan?
De govern de Collboni serà el dilluns... 25 de setembre.
Mira, ui,
dilluns 25 de setembre. Pues mira,
queda poc.
No, li queda molt, li queda molt per millorar.
Sí,
per
l'agost la gent... que Collboni és alcalde.
Apunta, sí, sí, posa tot el calendari.
Collboni,
100 dies.
Tu aniràs apuntant tot, eh?
Matxacar Collboni, posa.
Dia lliure, dia lliure per matxacar-lo. Bé, tinc una mica més
bueno,
de temps.
Si me'l deixen.
O si te'l deixen.
No.
Com els que no et deixaran?
Bueno, tal la cosa... No us penseu, eh?
Has volgut algun toque?
Vols dir que és com el cavall fort?
Periodisme està en hores baixes.
Bé, de Lazos de Sangre, a veure, el programa no va anar malament, ho deixem córrer perquè ja està, la xup-xup ja està bé. El que sí que és veritat és que en aquests moments Sonsol es va entrevistar a Marta Sánchez, que la va tenir ahir, perquè recordeu que hi ha un festival que diuen que està molt bé, que és el Starlight...
A Marbella, esto es a Marbella, sí. Claro,
Marbella, que fan cada agost, que això sí. Ho porto. Sabeu qui ho gestiona, això? Sí. Antonio Banderas. Mm. Això ho gestiona Antonio Banderas. Va estar a Sonsoles per promocionar. I li tornen a preguntar pel tema de l'himne, Toni. Arriba un punt en què la pobra dona diu, oye, que vengo a promocionar otra cosa, basta ya.
Bueno, mi experiencia en la guerra del Golfo con Ole Ole... No hay mucho que comprender, ¿no? Era un momento muy difícil para unos chicos muy jóvenes que estaban dándolo todo por la patria, cumpliendo su deber como soldados y marineros. Uh-huh. Y el tema del himno, pues lo que digo siempre, es muy triste. Y a mí me da mucha rabia ver a Lady Gaga cantando el himno americano y alzando una bandera con las estrellas, vale. Las estrellas y las varas. Y nosotros aquí... todavía estar dándole vueltas a la cuestión de poder o no cantar el himno, ¿no? Yo creo que una cosa, que he venido a hablar de...
Voy.
Ah, Va a acabar la entrevista y no me lo preguntas.
Ay, Dios mío, ¿tú cómo te voy a hacer yo eso? ¿Cómo no te
del
voy a
himno,
preguntar?
Del himno yo creo que ya he aclarado.
Sí, siempre. No, totalmente. Pero
lo voy a cantar siempre. Para los cuatro que me lo pitan, que lo sepan, que lo voy a seguir cantando. Y cuanto más piten, más lo canto.
Pues no pitaré yo. No me interesa, gent, Jordi.
No sé qué cantarás porque no tiene letra.
Poca broma, que el programa de les Insòlites està pujant d'audiència. Ahir va ser un dia una mica estrany, també, ets a dir. Però és que a Catalunya, el programa de Telecinco, Así es la vida, va fer un 2,9.
El nuevo, el que, 2,9. El que sustituye a Sálvame.
Sí.
Ay, por favor, Jorge.
Els capítols repetits de CSI a Energy van fer molt més audiència que a Telecinco ahir. Uh-huh. Però és que és una cosa curiosa, perquè inclús el Planta Baixa va fer una de les dades més baixes de la temporada, un 6,6.
Bueno, ja ho diu el nom, eh?
És a dir, que és
demana, ja
aquesta època de l'any ha de fer baixa.
Què vol dir? Que hi ha molt...
aquesta època de l'any ja els veus que estan ja amb el
ventilador. La gent ja està cansada.
Ja cansada.
Què vol dir això? Que hi ha molta gent a casa que tenen els fills, els nens agafen el comandament a distància i se'n van a veure altres coses.
Clar, se'n van
a veure programes
diaris el Super 3. Escolta, ho deixarem aquí. Què?
Que França pixa la boira.
Pues si pixa, que pixi.
Doncs vinga, felicitats a Mediapro per l'últim altre.
A tot això...
Què tens ara?
Què vols ara? On vols anar a parar?
No sé què vols.
Què tens? Estàs com a
desorientat. Com aniràs vestit?
Les neurones estan frites.
Ja sé, ja sé el que volia comentar. Demanen a l'hora de recuperar seccions que recuperem l'entrevista no vista.
Ah, sí? Va encantar.
Començo a preparar-la.
Sí? I a més va ser una secció que, escolta'm, anava a fer
una fina. Tenia èxit o no tenia èxit? Tenia tant d'èxit que al final no hi havia cap convidat que volgués venir. Però va estar realment molt bé. Va estar molt bé.
Primer són els oients.
Això és veritat, això és veritat.
Ho va ser molt bé.
Són les 5 i 6 minuts, obrim línies amb Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Hem escoltat Pedro Sánchez, que parlava des d'aquesta cimera de l'OTAN, però també ha tingut temps per parlar d'Alberto Núñez Feijóo, que és el que ha dit.
Doncs ha acusat el líder del PP de danyar la confiança en les institucions després de les seves declaracions sobre Correus. Feijóo ha demanat als carters de l'Estat que, amb independència dels seus caps, ha dit, reparteixin tota la documentació per votar per Correu, això quan demà s'acaba el termini per demanar-la. Sánchez ho ha dit, com dius, des de Lituània, on assisteix a la cimera de l'OTAN.
No havia conocido la declaración que ha hecho el líder de la oposición, ¿no? Pero hemos sufrido una forma de hacer oposición basada en tres puntos, ¿no? La primera de ellas es la mentira, lo vimos el otro día en el debate. La segunda es la manipulación, lo estamos viendo con este tipo de declaraciones que se hacen para socavar la confianza de la gente en sus instituciones y en la democracia española. Y finalmente, maldades, ¿no?
Com dèiem, Feijóo ha demanat als carters d'Espanya que treballin sense parar per garantir el vot per correu. Ha dit des de Múrcia, anem cap allà, Arnau Mañé.
Sí, Feijóo assegura que els carters són una figura imprescindible perquè tot rulli, especialment en aquestes eleccions del 23 de juliol. De fet, si arriba a la Moncloa, Feijóo es compromet a pagar totes les hores extres que facin falta.
Y por eso le pido a los carteros de España que trabajen mañana, tarde y noche y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo que es sagrado de los españoles, que es su voto.
Feijóo i José María Aznar han retret que Vox bloquegi el nou govern de la regió de Múrcia i avisen que l'escenari podria repetir-se al Congrés dels Diputats.
Mentrestant, Gabriel Rufián acusa Feijóo d'haver flirtejat amb el narcotràfic. Lamenta que, malgrat això, s'hagi convertit en la gran esperança dels espanyols. El candidat d'Esquerra veu dramàtic que el PP, a més, estigui marcant l'agenda de campanya utilitzant el terrorisme d'ETA, Sé Giró.
En una conferència aquest matí, el Nueva Economía Fòrum, Rufián s'ha posat les mans al cap que gent de classe treballadora, diu, pugui defensar l'ideari de la dreta i l'ultradreta. Acusa Populars i Vox de reduir el debat a anècdotes i mentides.
Crec que el fet de que l'amic d'un narcotraficant, Núñez Feijóo, em refereixo, sigui la gran esperança blanca per molta gent a l'estat espanyol, em sembla dramàtic. Que es parli més del Falcon i de la ETA que de pensions i de vivenda, em sembla dramàtic.
I demana una gran majoria el 23 de juliol per forçar el PSOE a escollir entre Vox o Catalunya. Admet que les enquestes no li són del tot favorables, però està convençut que aconseguirà treure un resultat extraordinari.
Els líders del G7 fan pinya a Ucraïna, es comprometen a garantir la seguretat del país a llarg termini. Avui han signat una declaració amb Volodymyr Zelensky en aquest sentit, aprofitant la cimera de l'OTAN que es fa a Lituània. L'objectiu és evitar futurs atacs i oferir certa seguretat al país fins que pugui completar-se el seu procés d'adhesió a l'Aliança Atlàntica, cosa que passarà un cop s'acabi la guerra amb Rússia. N'ha parlat de Zelensky i el president nord-americà Joe Biden fa pocs minuts.
And great success and security guarantees. És un gran èxit perquè dona garanties de seguretat. A més, altres països s'estan afegint a les decisions del G7. Crec que ajudarà molt perquè es tracta de coses concretes.
És molt trist que estigueu en aquesta situació, però la bona notícia és que això està unint el món. S'està pagant un preu molt alt, però el món s'està unint. La gent s'està adonant que no es pot permetre una agressió d'aquest tipus.
Com dèiem, són declaracions de fa tot just uns minuts des de Lituània. I encara de l'àmbit internacional, França anuncia una mobilització excepcional de policia i bombers d'aquí a 2 dies, quan serà la festa nacional del país. El govern d'Emmanuel Macron vol prevenir possibles nous desordres públics després dels de fa 2 setmanes que van encendre els carrers de França. Per això mobilitzarà 130.000 policies entre les nits de dijous a dissabte. I ara els esports amb Marina Garrido.
Pendents de l'esport en directe amb els quarts de final de Wimbledon. Acaba de començar el partit de Carlos Alcaraz contra el danès Rune. De moment, també tenim en joc el partit entre el rus Medvedev i el nord-americà Eubanks. De moment, Medvedev s'ha endut el primer set per 6-4, però ara mateix Eubanks és a punt d'endur-se el segon. Abans, però, ha quedat definida la segona semifinal femenina, que jugaran la bielorussa Sabalenka i la tunisiana Jabeur. I el Tour de França en marxa al tram final de l'onzena etapa. Ara mateix, a 16 quilòmetres de la meta, un sol escapat, l'italià Daniel Oss, que és molt, molt a prop del grup gran perquè és només a 9 segons. En principi, la classificació general es mantindrà sense canvis amb Vingegaard líder a 17 segons de Pogacar. Tot plegat el dia que en futbol el Girona ha admès contactes amb el Barça per Oriol Romeu. Ho ha explicat el president del Consell d'Administració del Club Gironí, Pere Guardiola.
Nosaltres fa 17-18 dies que vam parlar amb el Mateu, vam tenir una conversa amb ell per saber una mica la situació quina era, i ara fa 2 dies encara per veure'ns properament.
Qui ja és jugador blaugrana és Vitor Roque. El Barça ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del brasiler per les properes 7 temporades. El davanter, però, no s'incorporarà fins la temporada 24-25 amb una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros.
I pel que fa al temps, les temperatures s'han quedat més frenades que hi ha gran part del país i ara mateix en sectors de Ponent els termòmetres marquen de 8 a 10 graus menys. Això no treu que la propera nit tornem a tenir mínimes de 22 a 26 graus a la costa i al prelitoral i per sobre dels 20 a moltes àrees de l'interior de Catalunya. Demà sumarem 2 o 3 graus al Camp de Tarragona, mentre que al Pirineu i Prepirineu, al nord de les comarques de Barcelona i a les zones més interiors de les de Girona, els termòmetres en recularan entre 2 i 6. A la tarda descarregaran alguns ruixats entre el Ripollès i la Garrotxa.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Hola, sóc el Ramon de Gerb i porto a Plus Fresc la tomata de pera, la tomata de branca i el préssic groc.
Sóc el Joan Boix i jo, de la meva finca d'Albesa, porto nectarines, paraguais i préssic vermell.
Sóc el Josep, de l'Horta de Lleida, i jo porto els carabassos a Plus Fresc.
Cada dia, els nostres pagesos arriben a Plus Fresc amb el bo i millor de la seva producció. I en menys de 24 hores, ho tens al teu supermercat Plus Fresc perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra. Per això, comprant a Plus Fresc, compres futur per al nostre territori. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara que IKEA obre la primera botiga XS amb inspiració XL diagonal, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? T'esperem a Diagonal 532. Més a IKEA.es/Catalunya.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això, en la teva propera comanda, rebràs un detall que complirà el teu estiu del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Sonpura i descobreix un nou descans.
Sonpura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Sonpura a les millors botigues especialitzades.
Encara no has reservat les vacances d'estiu?
MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus tres vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 973 72 78 78. Si vols FP, vols Ilerna.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas. Fontgas. 35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. La calor va provocar aquest passat estiu més de 11.000 morts a Espanya i el 81% d'elles eren majors d'edat. Aquesta és una dada que publica aquesta setmana a Nature Medicine i que coincideix amb nous estudis sobre el que demostren, venen a demostrar que la calor sotmet, per exemple, el cor a un sobreesforç. Ara mateix ens avança tots aquests detalls, aquests i d'altres, el periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut, el Josep Corbella. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, aquesta darrera setmana hem conegut els efectes de la calor, perquè a vegades es parla d'aquestes onades de calor, de quina manera afecten, que maten a la gent, però ara ja tenim dades, tenim números, i una de les coses que ens ha cridat l'atenció és que quan augmenta la temperatura també puja la freqüència cardíaca. Això vol dir que la calor sotmet el cor a un sobreesforç. I aquesta és la principal conclusió d'una investigació de la Universitat Estatal de Pennsilvània que explica per què pateix aquest òrgan amb les altes temperatures i fa augmentar la mortalitat. A veure, això només passa amb la gent gran o ens passa a tots, que augmenta la freqüència cardíaca?
Ens passa a tots, però la gent jove i sana és irrellevant i en general ni se n'adona, mentre que la gent gran amb cardiopaties, aquest estrès addicional al qual es veu sotmès al cor en situacions de molt alta temperatura, doncs pot causar complicacions importants.
Per tant, són més vulnerables la gent gran.
Sí, sí,
és a dir,
sí,
que el repertori que tenim aquí...
Que és el que es veu quan... El que deies, la mortalitat associada a onades de calor es concentra en persones grans. Uh-huh. Això vol dir que la calor és el desencadenant, uh-huh, més que la causa.
I un dels efectes és, amb molta calor, el ritme cardíac augmenta, no?, i pot desencadenar situacions de desequilibri del que és el cor i després,
sí,
el cos.
Si això et sembla estrany, et puc explicar per què passa.
No em sembla estrany. M'ha cridat l'atenció perquè crec que fins ara no coneixíem i és una dada més per situar que les onades de calor... Doncs són mortals, i per què són mortals?
Cal vigilar.
No? Les de fred també, per això. Les de fred,
sí, però estem parlant de les de calor. Si no és el greu...
Ah, val. El fred també clar, mata, sí, sí, amb més, sí, sí, gent encara.
No, això de l'aigua també. Si és que ens posem a posar exemples de tot...
Clar, clar, sí, clar, sí, clar,
i a la lluna també. Bueno, anem a la que ens ocupa.
El per què.
A veure, per què, Josep Corbell.
Mira, perquè el cos humà necessita mantenir una temperatura constant per funcionar bé i de manera que necessitem mecanismes per dissipar la calor quan hi ha un excés de calor. I en tenim dos. Un és la suor, perquè quan el líquid, l'aigua que ens queda a la pell s'evapora, i perquè un líquid passi a gas necessita escalfor, i aquest escalfor la roba del cos. Per tant, per aquest motiu, per aquest mateix motiu, per exemple, si quan fa molta calor us dutxeu, poseu aigua per sobre, refresca. Per què? Perquè aquesta aigua, quan s'asseca, està robant calor del cos. Aquest és un dels mecanismes. I l'altre mecanisme que tenim per dissipar la calor és el que se'n diu la vasodilatació, la dilatació dels vasos sanguinis que estan a prop de la pell. Oi que hi ha persones que quan tenen calor es posen vermelles?
Sí.
És perquè la sang aflueix a la pell. Aleshores, quan passa això, el cor es veu obligat a bombar més sang per portar-la a la pell i per no deixar de portar sang als òrgans que els fa falta, com sigui el cervell, el fetge, els pulmons, tot el cos. Aleshores, aquest esforç addicional del cor, com el fa? Doncs bategant més de pressa. Per això passa.
Que es bombin, diu el cor. Com el Trias, que va dir allò.
Que us bombin a tots.
Exacte. Extraordinari. La broma ha estat ole.
No ha sigut ell, el Trias. El Trias que...
Digues, digues, perdó.
No, ja està. Simplement és això. Aleshores, el cos es veu sotmès a un sobreesforç, i si un... va justet, té poca reserva de, diguem, va poc sobrat d'activitat cardíaca, doncs això
pateix, pot, més.
Pateix més.
Per tant, les persones amb cardiopaties són més vulnerables a la calor.
Exacte. I relacionat amb això, per què es diu que les persones, sobretot persones fràgils, convé que estiguin ben hidratades? Que beguin aigua en situacions d'escalfor, quan fa calor. Estar ben hidratat contribueix a que el mecanisme de transpiració funcioni millor, per tant, treus pressió sobre el cor, però a més, contribueix a que la tensió arterial no baixi tant, de manera que el cor ha de fer menys esforç. Quan la tensió arterial és més baixa, el cor, per subministrar oxigen als òrgans, ha de bategar més, ha de treballar més. Si beus líquid i tens més líquid, per tant, els vasos sanguinis, el cor l'alleugeixes d'alguna manera.
I per què beure més? No ho entenc. O sigui, si tu beus més aigua, la tensió puja.
Una miqueta, sí. Per què? Perquè una de les coses de les quals depèn la tensió és el volum de líquid que hi ha als conductes, que hi ha a les tuberies. Si hi ha poc líquid perquè estàs deshidratada, la tensió baixa. Per tant, el cor necessita fer més força per enviar prou líquid als òrgans.
Si no veus, la sang queda només amb un polvo vermell.
Sí, com la llet en pols.
La llet en pols,
sí.
Però vermell.
No ho sabia, no.
No, però ho intuïa. Ho veia venir que seria això.
Per això hi ha gent que, bueno, quan si es mola deshidratada, obren i tot és pols, ja. Hi ha el procés de...
Impulsim, no?
Allò, el tanc, saps que ho barrejaves amb aigua.
Exacte, però amb sang, ara, en aquest cas.
Doncs mira, això no ho sabia i se va passar pel cap, sí, i resulta que és així, eh?
Sí, és que se li passa tot.
Era,
que el problema és que...
Amb les transfusions de sang funcionen així.
Sí,
ara ja les guarden en pols.
Sí. Els pols, les barregen amb aigua.
No,
i
són uns daus de B-crem. Són uns daus de B-crem que...
Bueno, deixem aquesta qüestió, anem amb un altre tema. Avui amb el Josep Corbell hem d'abordar diferents temes. Aquest divendres, atenció, està previst que l'Organització Mundial de la Salut declari com a possible cancerigen l'aspartam. I vosaltres us preguntareu, què és l'aspartam? Doncs l'aspartam és un edulcorant artificial que porten molts refrescos. A veure, Josep Corbella, què és això de l'aspartam? Seria com un substitut del sucre?
Sí, és un edulcorant que fa 50 anys, més de 50 anys que s'utilitza, descobert el 1965, que és unes 200 vegades més dolç que el sucre i que té molt poques calories. I que, a més, no deixa un mal regust com passa amb alguns altres edulcorants. Per tant, ha estat molt utilitzat, no només amb refrescos, amb molts productes de la indústria alimentària des de fa molts anys.
Aleshores, ja que ara ja sabem, com tu dius, a on en trobem l'aspartam. Quins estudis han demostrat que l'aspartam és possiblement cancerigen?
A veure, que sigui possiblement cancerigen o no, això ho sabrem divendres. S'està fent una avaluació per part de dos organismes independents vinculats a l'Organització Mundial de la Salut, i el que fan és revisar tota la literatura científica, tots els estudis que s'han fet sobre aquesta qüestió.
Perdona, l'aspartam el trobaríem a refrescos, que dèiem, d'aquests que diuen que no porten sucre, hi ha l'aspartam, però a banda de refrescos hi ha alguns altres productes...
Qualsevol tipus de producte que porti, que s'edulcori sense sucre, porta un edulcorant, i entre aquests edulcorants pot portar l'aspartam. Què pots, hauries d'anar a mirar, diguem, els ingredients de cadascun, que tu pots trobar en iogurts, en xiclets, en reposteria, en qualsevol tipus de producte que porti edulcorant.
Ai, ho prohibeixen tot, eh? Jo que sempre gasto...
No, estem parlant de prohibir.
Sí, bueno, que
no, estem parlant de que hi ha una possibilitat que l'OMS divendres digui que l'aspartam és dolent. No és que ho diguin, que és molt possible. Ara...
em preguntaves quins estudis es miren. Es mira tot el que hi ha, i això es mira tot perquè amb qüestions complexes com les de nutrició rarament hi ha un estudi que et doni una resposta definitiva. Tots tenen les seves limitacions. Llavors aquí es miren estudis epidemiològics, per exemple, que miren persones que han pres més quantitat de, per exemple, refrescos, si tenen més risc d'algunes patologies, i això, la limitació que té és que de vegades prenen més edulcorant perquè tenen la patologia abans i per tant se'l recomana no prendre sucre. Per tant, aquí què és causa i què és efecte no sempre és fàcil de distingir. Es miren estudis amb animals, es miren estudis amb cultius cel·lulars, es mira tota l'evidència científica, estudis millors, estudis pitjors, i amb tot això al final hi ha un veredicte que es farà públic la matinada de divendres.
Però si l'OMS l'OMS entra a fer una roda de premsa per parlar de l'aspartam divendres...
Perquè hi ha molta expectació, perquè és un producte...
Molt utilitzat.
Però no ens no avancem conclusions. És possible que les conclusions siguin més tranquil·litzadores que no d'alerta.
Disculpa, Marta. Fa 11 anys, el programa Sense Ficció de TV3... a mi em va marcar un documental que per cert es deia Què mengem? Dic, em va marcar quan parlaven de l'aspartam. Ho he dit bé, no?
Sí, aspartam.
Exacte. Resulta, en aquest documental s'explicava que l'administració Reagan, atenció, mira si remuntem anys enrere, va ser clau en l'aprovació de l'aspartam als Estats Units. I qui va ser clau va ser Donald Rumsfeld, que era president de la companyia Searle, i va ser el responsable d'introduir l'aspartam a la dieta americana, malgrat que ja hi havia estudis i hi havia gent que li deia que era cancerigen.
Què té a veure la presa de possessió de Ronald Reagan com a 40è president dels Estats Units i l'aprovació de l'aspartam poc temps després de jurar el càrrec? La clau la tenia aquest home, Donald Rumsfeld, que aviat es va integrar a l'administració Reagan. Rumsfeld, posteriorment conegut per la seva implicació en la guerra de l'Iraq amb el govern Bush, en aquells moments era ni més ni menys que president de Searle, la companyia que va introduir l'aspartam a la dieta americana.
Donald Rumsfeld, el president de la Searle Drug Company i la persona que va jugar un paper clau en l'aprovació de l'aspartam NutraSweet, va ser una peça fonamental en l'equip de transició del president Reagan. Rumsfeld va dir: trucaré a tots els meus contactes a Washington i faré que NutraSweet estigui al mercat abans del final del 1981.
Doncs ja sabem com es va aprovar aquest producte, l'aspartam, a dins. O sigui, es va aprovar als Estats Units i es va posar en marxa per la ciutadania.
Ves per on.
Ves per on. Amb Donald Rumsfeld.
No veig, amb tot aquest tall que heu passat... No he sentit res que em sembli criticable. Anem a veure.
Bueno, a veure, el senyor
Rams...
Es va aprovar per qüestions polítiques. Exacte. I influències polítiques.
Com tantes coses que s'aproven...
I per què, perdona, en el documental no et posaré el documental sencer. Perquè, clar, si vols, mira, fem el documental i no fem secció. Però, aquí el que es posava sobre la taula és que no hi havia... O sigui, que hi havia dubtes sobre aquest producte.
Exacte.
No, anem a...
I es va tirar endavant sense
mirar prim, perquè m'interessava a mi perquè tenia l'empresa.
De posar l'aspartam, que era el substitut d'altres productes substitutius.
Els dubtes en aquest tall no hi eren, però en tot cas l'aspartam no només es va aprovar als Estats Units, s'ha aprovat en molts altres països.
Sí, però el primer lloc on es va aprovar va ser l'aspartam. Va ser als Estats Units.
Sempre hi ha un primer lloc i és lògic que sigui el lloc on es desenvolupa.
No estava tan clar en el seu moment de posar-lo al mercat.
I tal com funciona el món, que el món és imperfecte, persones que en un moment donat es dediquen a la política, abans s'han dedicat de vegades a la indústria. I quan s'estan dedicant a la indústria, és lògic que
I no hi veus cap vinculació que Donald Rumsfeld arribi, o sigui, doni suport al que és el següent president dels Estats Units, perquè després el president dels Estats Units li aprovi l'Espartam. No hi veu relació.
Crec no que la pregunta important no, és l'Espartam és bo és que... o és dolent pels consumidors? Bueno, és perillós o no ho és? Això és el que és rellevant.
Bueno, és, que és, és el que s'aclarirà divendres amb l'Organització Mundial de la Salut.
Val.
I tot apunta que, o sigui, que té una part de cancerigen, sí que la té.
El que s'ha filtrat a Reuters és que serà declarat, a veure si es confirma, com a possible cancerigen. Possible vol dir amb tota la jerarquia de riscos de l'agència de l'OMS, el nivell 1 és cancerigen segur, com per exemple la radiació solar, el nivell 2 és cancerigen probable, com per exemple carns vermelles, i el nivell 3 és cancerigen possible. Possible és que les coses no estan gaire clares. I després hi ha un altre element que s'ha de valorar, que és la dosi. Perquè és possible, mira, el cancerigen segur no és el mateix radiació solar que tots prenem al sol, i no tots desenvolupem càncer de pell, la majoria no ho fem, que la radiació d'una explosió nuclear. Els dos tenen la mateixa qualificació de cancerigen, però no els dos són igual de perillosos. Si tu tens un possible, com es preveu, s'ha filtrat, que serà declarat divendres,
sí,
i amb unes dosis molt altes perquè es produeixi aquest dany, i després ja veurem amb quins tipus de càncers concrets es fixen, doncs segurament podem estar tranquils amb les quantitats que s'està prenent. Això ho sabrem divendres. Però, aleshores, aquesta és la qüestió important pels consumidors. És segur prendre els productes que estic prenent en les dosis que els estic prenent o no? Això és el que és important. Com es va aprovar l'any 1981? Washington funciona amb lobbies. I Brussel·les cada cop més funciona amb lobbies. El món, ja et dic, no és perfecte, però és així com funciona. Una persona que forma part d'un lobby pressiona perquè el seu producte sigui aprovat i després té un càrrec a l'administració. Bé, és com... Sí, em sap greu, però és com va el món. Sí, però algunes de les coses que s'aproven després són bones pels ciutadans.
Espera, pots subratllar-ho, pots denunciar-ho, no? És més, o sigui, ell en treu un benefici perquè dona suport a un president dels Estats Units i aleshores quan arriba un candidat de la presidència dels Estats Units i quan aquest candidat arriba, ell li torna el favor i li aprova l'Espartam quan en lloc del món estava aprovat i hi havia sospites de si era cancerigen o no. Ell tira pel dret i no, ho tira endavant.
En aquell moment,
en benefici propi.
Perdona, en aquell moment no hi havia... A mi no em consta que hi hagués sospites que fos cancerigen. No, aquestes sospites
s'ha avaluat... El documental es diu què mengem, et recomano que te'l... Bueno, si vols te'l mires, si vols un dia et faig un resum aquí de tota l'hora i anem comentant el documental.
Aleshores, en aquella època, a l'època de Reagan ja es deia que podia ser cancerigen?
A mi això no em consta. En qualsevol cas, perquè puguem
ja
passar
a
un altre tema...
Bueno, t'ho dic perquè, a veure, el documental el recordo perfectament. I és més, avui he anat a buscar-lo i hem estret aquest fragment. No, si vols, el farem el proper dia que vinguis. Te'l faré extended mix i ja et faré una extensió del que és el documental.
Deixa'm dir només una última cosa abans de passar a un altre tema, que potser ja estem avorrint els oients perquè estem donant voltes. El divendres ens podrem quedar tranquils o no, perquè l'agència de l'OMS que ho avalua està formada exclusivament per científics independents sense conflictes d'interès amb la indústria, perquè ho revisen. Si algú té conflictes d'interès no pot avaluar aquests productes. I el divendres veurem on som.
I si és declarat com a possible cancerigen,
sí,
si passa això, millor prendre sucre que aspartam si no tens problemes de pes?
Mira, si és declarat com a possible cancerigen a dosis que han de ser molt altes perquè aquest risc es manifesti, el primer que podrem dir és a les dosis que els estem prenent és normal, i després...
Sí, però hi ha gent que els pren cada dia.
Exacte.
La recomanació
probablement serà preneu-los amb moderació, rebaixeu dosi, i l'alternativa segurament no és el sucre, perquè sucre a dosis altes tampoc no és recomanable. L'alternativa són productes menys dolços. Acostumar-nos des de la infància
sense sucre,
a dietes menys dolces.
Sense sal, sense sucre, aviam no podem menjar res.
És que clar,
mira, jo l'altre
dia que vam anar aquí a Guardiola Berguedà, sí, vaig fotre la vedella amb bolet, els sis canelons,
sí, però això és saludable.
L'ampolla de vi, el carajillo, i després mel i mató, i de postres, jo sempre faig que prenc el cafè, que me'l foto amb una pastilla d'edulcorant per cuidar-me, ara ja no m'ho podré fotre perquè diu que és dolent.
És que tot,
tu t'intentes cuidar i no et deixen fer res perquè ara diu que si es potser es cancerigen.
No podrem menjar.
Vagin compte que els pisos igual els agradarà algú que no...
A veure, més coses. Avui, aquest matí, hem escoltat a Can Basté, escoltat que ha començat, ara això ens ho explicarà el Josep Corbella, perquè no he entès res.
No és una crítica al doctor Basté, no? No és una crítica.
No, dic que no entès res, perquè no ho ha explicat el Basté, ha donat pas a... No recordo quin redactor ho ha explicat, no sé si era la Mònica Usar, però que han explicat que estàvem entrant en l'era de l'antropocè.
Okay.
Que només dir-ho ja, a veure quin era. Una nova era geològica provocada per la humanitat. Aleshores, sí, vostè m'ho explicarà?
Sí, va ser quan vam entrar el dimecres a la tarda, no?
Això va començar fa uns anys ja.
Però quin dia exactament?
No, ara l'explicarà el Corbell. A veure, Josep, què és, per començar, això de l'antropocè, què és això?
Mira, antropocè sona, ja amb el seu propi nom, era a una època geològica, no? Sona Pleistocè, Miocè, Holocè, bé. Es basa en la idea que si un extraterrestre arriba a la Terra en el futur i mira el registre geològic, identificaria que alguna cosa ha canviat a l'època actual coincident amb les accions de la humanitat o no. Si ho identificaria, vol dir que estem vivint una època de canvi geològic. I d'aquí ve la idea de l'antropocè, que seria l'època dels humans, d'antropos. Aquesta idea... curiosament no la va proposar cap geòleg. Aquesta idea la va proposar el doctor Paul Crutzen, que és un premi Nobel de química, perquè va descobrir com es forma i es destrueix la capa d'ozó, i ho va proposar no perquè ell tingués cap idea de geologia, sinó com una manera de cridar l'atenció sobre l'enorme impacte que la humanitat estava tenint sobre la biosfera. Era una manera, diguem, de... era més activisme que ciència, això, en aquell moment. I aquesta idea ha triomfat, ha tingut molt èxit, i avui de l'antropocè, tot i que encara sona estrany, se'n parla a molts ambients. Tot i això, els geòlegs no han adoptat aquest terme, i els geòlegs són els que decideixen què és una era geològica i què no ho és. Aleshores, des de l'any 2009...
2009, senyor Buigues, no el dimecres a la tarda.
No es va fer cap celebració ni el raïm ni res, no es fa res amb aquestes
coses. Des de l'any 2009, un grup d'investigadors ha estat buscant a diferents llocs del món signes geològics on es pugui veure l'acció humana per mirar de convèncer els geòlegs i que adoptin i que acceptin la classificació d'antropocè. Aleshores, ahir va sortir la notícia que en un llac del Canadà s'han trobat uns rastres d'activitat humana que denoten que l'activitat humana ja està deixant empremta el registre geològic. Això es sotmetrà als organismes geològics competents de designar les eres geològiques, i ja veurem què decideixen, perquè fins ara els geòlegs han estat molt reticents a acceptar aquesta idea de l'antropocè.
Però
en qualsevol cas, l'acceptin o no, el concepte d'antropocè ja està, se n'han publicat llibres, se n'han fet documentals, n'estem parlant avui aquí, el concepte d'antropocè, de l'enorme impacte que té la humanitat en la biosfera, ja s'ha
representa que hauria de començar d'abans de les piràmides, tot això, quan hi ha gent.
Sempre, qualsevol conversa d'aquestes, sempre anem a parar les piràmides. Jo no sé com la gent s'ho fa, que és el seu cas, que sempre, tard o d'hora, apareixen les piràmides.
És un edifici, bueno, edifici fàcil de fer. Aviam, no pot caure mai. Ample de baix, estret de dalt. L'edifici s'ha de fer al revés, que s'aguantés per la punta.
En tot cas, serà un edifici ben fet.
Com vols dir?
Escolti, aguantat... més de 2.000...
És l'única de les 7 meravelles del món que queda.
Per això és el que li dic.
Però la forma és molt fàcil. Mira, fes tu... Els egipcis haguessin fet les torres Kio aquelles de Madrid, que són tortes... Contesta'm això. Les torres aquelles que són... O aquell museu de disseny de la plaça de les Glòries...
Però què és més important? Fer una forma que, per exemple, les torres Kio, d'aquí 2.000 anys no hi seran les torres Kio.
No.
En canvi, les piràmides sí que hi seran. quedant.
Però això és el primer que fa un nen a la platja, pues miri, aquesta forma així.
Prefereixo de... una forma d'un nen que no les Torres Kio.
Me les van fer ben fetes perquè són no moments funeraris i fins ara han aguantat l'eternitat.
Bueno, funeraris. Això diuen.
Sí, doncs què eren? El senyor Marcelí ara ens il·lustra. Què eren, conos de l'autopista?
És molt probable.
És que...
és molt probable perquè hi havia...
A veure, qui diu la estupidesa més gran?
Hi havia un trànsit de camells que feia esgarrifar.
I van dir, perquè ho vegin bé, posarem tres conos, un al costat de l'altre.
Perquè diguin, uns cap aquí i els altres cap allà.
I l'esfigie era la que cobrava el peatge. Ah,
exacte.
Vale, vale. Digues, Corbella. Bueno, ja està, no?
Ja estem.
Vale, doncs escolta. Vinga, això. Per ser acabat el Tour, qui ha guanyat?
Ha guanyat Jesper Pilsen, que és belga.
Va, molt bé. Bueno,
que s'esquies.
Eh?
Es veu que ha guanyat altres etapes.
Tanto chupao, los ciclistas, que sembla que los envasen al buit. Están como chupados. Dale un bollo, dale algo, dale una madalena.
És que si haguessin de fer el Tour amb el seu pes, clar, li sortirien les dues galtes del cul pel sillent.
Li tocarien a la roda.
I li tocarien a la roda, i clar, li quedaria el cul com foradat.
Bueno, pero yo... Porque claro, con esta pinta, si això és un saco hueso...
Però és que li dic, que quan menys pesen, més tiren.
Rotondes!
Va, deixa'm preguntar una cosa al Corbella. T'agrada Eurovisió?
No en sóc fan.
No ens fan, bueno. Avui tots els que... A qualsevol que li pregunto...
Tot trepitjant merda. Tot no li agrada res a ningú.
Tot va, tot és...
Jo crec que és el mal humor de l'escaló.
Preguntes unes merdes, però...
Perdona, Toni, a tu t'agrada?
A mi sí.
Fantàstic.
Per això t'ho pregunto, a mi sí.
És el mal, és l'escaló.
No hauria dit mai.
Et diré més, m'agrada Eurovisió, m'agrada el festival, com a espectacle televisiu, per mi és un dels millors de l'any. Ara l'Antroposè, sincerament. No m'apassiona.
No et diu res.
Em quedo més amb el Festival de Eurovisió.
L'Antroposè no et diu res.
Bueno, diu poca cosa. Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
D'aquí dos minuts ens n'anem fins al Teatre Borràs, on ens espera
Jordi
Marc Serra. No, Marc Serra i els de 12 Points.
Ai, que bien.
Versió RAC 1.
Inicia la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Quan una moto va per l'autopista sona així. I si estàs assegurada amb Línia Directa, l'amo dorm així. Amb l'assegurança de moto de Línia Directa tens assistència en viatge des del quilòmetre zero i cobertura de casc, guants i caçadora. Canvia't i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Anna Mena, Víctor Manuel, Joan Dausà, Himnes del Cor i molts més actuaran al Festival Vallviva del 12 al 15 de juliol a la Vall d'en Bas.
Gaudeix de l'experiència Vallviva a benefici de la investigació del càncer i amb la col·laboració de la Vall d'Hebron.
I tu, ja tens la teva entrada? No t'ho perdis i compra-la a vallviva.cat.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC 1.
Fel.
Picasso va néixer a Andalusia, sí o no?
Això la meva dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sembla que és spinning.
Ah, és spinning, ara.
Sí. Truca-la, truca-la.
Sí, doncs la truco.
Posa't a l'altaveu, ara.
Ai, ai, ai.
Mire.
Estic a classe, què?
Estàs a classe spinning. Estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que va ser la música.
A veure.
Ja. Digue'm, Irene, maca. Sí, és que et sento.
Irene, estem en directe, eh? En directe. No és cap broma.
Hòstia puta.
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Albert Om, RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés. I'm not your toy.
Poseu-vos còmodes, engegueu el ventilador, serviu-vos una copa ben freda, un refrigeri amb aspartam, perquè ara mateix obrim la sala de festes del Versió RAC1. I és que aquest cap de setmana, amb motiu de la festa Pride de Barcelona, tindrem a la ciutat a diversos artistes relacionats amb el Festival d'Eurovisió, com, per exemple, Siderland, Vico o Lorin. Nosaltres us proposem un espectacle on els podeu escoltar tots plegats sense bellugar-vos de la butaca. Estem parlant del 12 Points, un show musical amb tots els hits d'Eurovisió, que és el Teatre Borràs de Barcelona, fins al 30 de juliol. I molt atents, perquè els vostres temes preferits d'Eurovisió, jugaran paper important en el que escoltarem ara mateix. Per tant, tot preparat des del Teatre Borràs, i tenim Marc Serra, acompanyat tècnicament pel Xavi Cupido, amb tota la companyia disposada a interpretar-nos el millor d'Eurovisió. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estàs? Escolta, estem en directe al Teatre Borràs de Barcelona amb la companyia del 12 Points, que avui farà una cosa molt especial, també una mica suïcida, s'ha de dir, que és que pràcticament, el Didac fa que sí amb el cap, però bueno, escolta'm, som gent valenta. Que això muntarem un jukebox, és a dir, que els que esteu a casa, ara mateix ens podeu escriure un missatge a Twitter, per exemple, que és on hem fet aquesta publicació, i ens dieu quin cançó d'Eurovisió us agradaria sentir.
Perfecte.
A lo loco, eh? Jo he dit, escolta, hi ha alguna limitació...
Acabem de penjar la pregunta, fa només uns minuts. Quina cançó d'Eurovisió us agradaria escoltar?
Perquè us agrada, perquè li teniu ràbia, per la raó que sigui, però podeu demanar el que vulgueu, perquè l'última vegada que va venir el Didac, bona tarda...
Bona tarda.
Xavi Duc, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara presento els altres, eh? Per l'última vegada que van venir aquests dos, vosaltres us veu tirar a la piscina i jo us vaig dir, n'esteu segurs que podeu cantar qualsevol cosa d'Eurovisió? I allà va començar un experiment que avui fareu una mica l'engròs.
També s'ha de dir que ens vam inventar alguna lletra. Però, sí. Déu-n'hi-do, ens en vam sortir, Xavi.
Sí, trobo sobretot tu.
Bueno, i tu, Déu-n'hi-do.
És el comodín.
Bueno, el Xavi i el Didac, que el tenim acompanyats de la Aina Tro. Aina, bona tarda.
Bona tarda.
I el Marc Pedocillo. Marc, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Que són tota la companyia titular que faran aquest titular i no titular, perquè ara explicarem una miqueta com va tot això.
Ja de tot, exacte.
Però farem una cosa que és bastant arriscada, que és que vosaltres escollireu, els que ens esteu escoltant, els números musicals que escoltareu. Però abans presentem una miqueta on som, al Teatre Borràs. Quan veu venir a l'estudi estàveu preparant aquest gran salt que la gent pot veure aquí fins al 30 de juliol. És un espectacle que jo el vaig veure la setmana passada, és molt recomanable, nit d'estiu, veniu aquí. Aquests nois i aquestes noies us faran una hora i mitja de concert amb un argument pel mig, però aquesta és la gràcia, poder escoltar 90 minuts de hits, de cançons molt conegudes. Hem aclarit, dida que al final quantes n'hi ha? Perquè és una barbaritat.
Ho hem aclarit, sí. Ara n'hi ha, en aquests moments, 120.
120?
120 cançons d'Eurovisió.
I clar, els oients, en aquell moment, i crec que avui tampoc, o sigui, no us van enganxar, perquè jo, senyor Marcelí, o sigui, vaig veure cançons que em sonaven molt, potser més de la meva època, però em vaig veure d'estranyíssimes i d'antiquíssimes. Sí. Vull dir, heu navegat com en una història freak d'Eurovisió.
Sí, exacte. Ens endinsem en molts moments dins del túnel del temps perquè fem salts cronològics, 50, 90, 70, 2000. Anem saltant, ens agrada saltar.
Jo ara us vull fer... Això no és entrevista massatge, hem vingut aquí a explicar les coses com són. Vosaltres canteu moltes cançons durant aquesta hora i mitja, però n'hi ha algun tema, n'hi ha algun que diguis jo no entenc per què estem cantant això? No, que sigui... Com és que això ha anat a parar a Eurovisió? Això ho podeu dir, perquè vull dir, a veure, sou especialistes pràcticament. Va, Xavi, o
absolutament,
Marc, sí, quin, és que, quin clar, tema hi ha que diguis per què ho estem fent això?
Bastants.
Encara que aquí hi hagi un dels responsables de l'espectacle.
Bastants. Hem de dir que la companyia en general no són gaire eurovisius.
Perfecte, la millor presentació el Didac, possible.
Absolutament.
Perfecte.
El Didac, que és el nostre cap de vaixell, diguéssim, sí, és l'antítesi nostra en aquest sentit, no? És un expert, és un fric absolut, és una enciclopèdia eurovisiva. I aleshores, quan assajàvem, que va ser un procés molt dur, molt llarg, molt intens d'estudi, perquè clar, cantem en suec, cantem en serbi, cantem en un què més? En hebreu,
en finès, també. Canteu en català.
Canteu en català,
perquè es canta Marta Roure.
Hombre!
Que després ho escoltarem. La representant d'Andorra Eurovisió.
Una de les millors... Això no s'ho podem inventar. Perquè, sí, clar, cantem tot harmonitzat, tota veus tota l'estona a la vegada. Aleshores, vam haver de posar els colzes bastant fortament. Aleshores, ho vam odiar bastant durant el procés d'assajos, però ara, bueno, ara quan vam estrenar el seu moment al Teatre Gaudí, vam donar-li la volta i ens vam enamorar de totes, no, realment.
Sí, però esteu fugint d'estudi. Quin és el pinyol d'Eurovisió? O sigui, Didac.
La xunga.
Sí, perquè digueu que no té cap sentit que estigui a Eurovisió, que hagués arribat a Eurovisió.
Sí, potser allò del medley, aquella que cantes tu en el medley zero...
Ah, bueno, però perquè el zero... Clar, hi ha un popurrí de zero punts.
Llavors, hi ha un popurrí de zero punts.
Sí, fem una dedicació especial. Nosaltres fem un homenatge a Eurovisió, però a totes. A les, sí, que van guanyar i també les que van obtenir zero punts. Llavors hi ha un moment, clar, el que maneja mi barca, a mi ens encanta, però bueno, a la gent no li va agradar gens perquè va tenir zero punts.
Sí. I mira com ha canviat, perquè ara, bueno, no direm que és un himne, però la gent la gaudeix ara.
Molt.
Jo dic que ha canviat una mica la perspectiva, també. Mira, l'estem escoltant.
Xavi Duc, clar, tu tens un moment del Do It For Your Lover.
Clar, però la cançó era mona, el que passa que aquell noi pobre es va estrellar. Es va estrellar.
Aquell noi anava,
és de Sabadell, anava a la meva escola.
Què dius?
El Manel
Navarro. El Manel Navarro.
No el conec de res, eh? Però sí, sí.
Mira, és que jo no volia explicar perquè no sabia
aquesta,
si...
La gent la demana aquesta, Marc?
La gent l'està demanant, ens
sí,
diuen,
diuen que amb el gall inclòs.
Ara, mira,
sí. La volen...
Mira, dic una... A veure, faré una cosa que no estava prevista. Però el Xavi Duc, que és el que fa el fragment del Manel Navarro, inclous, que l'actuació va ser amb gall, per tant, inclous el gall. Podíem fer una mica de Do It For Your Lover, ni que sigui per arrencar, eh? A veure. Do it for your lover, do it for your lover, baby, clap your hands, do it for your lover. Bravo, bravo,
bravo.
És que va ser així, si la cançó va ser així, va ser així. També han passat altres coses a Eurovisió que no explicarem, però tots recordeu que va haver-hi un incident, no? Un any a Eurovisió, el recordeu o no? Els que m'esteu escoltant.
N'hi han hagut diversos.
Recordeu un incident que va haver-hi a Eurovisió?
El Jimmy Jan.
El Jimmy Jan.
El
Jimmy Jan. El Marcelí ho recorda.
El senyor Marcelí ho està recordant.
Han passat uns quants, però...
No, el Jimmy Jan.
Sí, el Jimmy Jan, sí. Jimmy Jan.
En aquest 12 points, d'alguna manera també tornen a recuperar-se i tornen a reproduir-se aquests incidents. Vosaltres feu una cosa que ara escoltarem, que són medleys. És a dir, la gent que ve aquí, aquests 90 minuts que dèiem, no escolta peces diguem-ne senceres, sinó que és tot una barreja. Com ho teniu muntat, això?
Bé, diguéssim que és una gran, bueno, un gran popurrí, un gran medley de 95 minuts. I ho anem fent per blocs. Llavors ja n'hi ha blocs que canviem l'estil. Per exemple, fem el Bailar Pegados amb tango.
Oh, que meravella. Sí, això m'ha agradat molt, m'ha agradat molt.
Ara te la farem, també, si la demanen.
Sí. Bueno, clar, la demanen, Marta, estan demanant Bailar Pegados?
Bailar Pegados de moment no l'han demanat, però estan demanant moltes altres cançons. De moment no, eh?
La pido jo.
De moment no, a veure si la gent s'anima.
Decepció. Oh. Bueno, escolta, és que...
Però si voleu, us canto la llista, perquè en tenim moltes.
A veure, Marta i companyia, ells fan una cosa que agafen una cançó que va triomfar a Eurovisió i la fan amb altres gèneres, per veure si amb un altre gènere la cosa hagués funcionat millor. Llavors, fem un exemple, ho fem amb Bailar Pegados? Doncs provem, a veure.
Vinga, per exemple, amb Bailar Pegados.
Com la canvieu, Bailar Pegados? De què a què la passeu?
Nosaltres la passem del gènere original a rumba. I ara t'ensenyarem.
Doncs rumba, aixequipo.
Bailar pegados es bailar con los delfines.
Bravo, bueno, bravo,
bravo. Bravo, bravíssim.
Fantàstic.
L'original m'agrada, però aquests canvis que feu...
Sí, està molt bé.
Són xulos, són xulos.
La gingola xinqueti la canten.
Ho fem amb una mica més de...
A veure, el senyor Marcelí està fent una petició. Què diu?
La gingola xinqueti la canten Nono età per a Marte.
Nono età per a Marte?
La gingola xinqueti.
Estava guanyant el 64, però no la fem a l'espectacle.
Oh, si vol, home!
No, però a veure, li estan oferint, senyor Marcelí?
A veure,
li estan oferint en exclusiva.
Per favor. Exclusivíssima.
Bueno, això us la jugueu, endavant.
Aviam si agafo el to bé,
Nonoleta. Nonoleta. Per amar-te. Nonoleta.
Gigiola Cinquetti.
Bravo,
bravo.
Bravo.
Preciós.
Bravo, bravo.
Escolta,
això és el que us proposem, que aneu enviant missatges, la Marta els va recollint, i d'aquí una estona, després de les notícies, diguem-ne, farem un especial amb els oients. Però abans, fem una miqueta d'inici de l'espectacle, perquè la gent sàpiga una miqueta com va tot plegat. Jo els he demanat el número inicial, com comença l'espectacle del 12 Points aquí al Borràs. Podem fer això?
I tant.
Amb un medley de què? Què inclou aquest inici?
Aquest inici inclou el gran hit que és per mi d'Eurovisió contemporani, que és el Europe's Living Celebration.
Doncs endavant.
I comença així. Diu així.
Som-hi.
Puedo hacer como te puedo querer. En ti,
venga ya.
Vamos a olvidar el ayer que ha comenzado otra vez.
Hola,
de
mí.
Está
cambiando.